Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. Junts per Catalunya diu que la condemna de l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, demostra que la repressió cap a l'independentisme no s'atura i veu ànim de venjança per part de l'Estat espanyol. El partit qualifica la sentència com una autèntica animalada i la veu totalment desproporcionada. També assegura que hi ha una cúpula judicial i un estat totalment desbocats contra l'independentisme. La reacció de Junts arriba després que l'Audiència de Barcelona hagi condemnat l'exconseller d'Interior a 4 anys i mig de presó per un delicte de malversació per nomenar com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya l'any 2017. I més reaccions que han anat sorgint els darrers minuts. Els dirigents d'Esquerra Republicana han mostrat públicament el seu suport a l'exconseller Buch després de conèixer, com dèiem, aquesta sentència. A través de les xarxes socials, la secretària general Marta Vilalta o el vicesecretari de Comunicació i Estratègia d'Esquerra, Marc Colomer, consideren una vergonya aquesta sentència i aposten, diuen, per insistir en l'amnistia per reconduir condemnes com aquesta. Més qüestions. L'Audiència Nacional ha obert diligències per determinar si darrere del sabotatge que es preparava contra la Volta Ciclista a Espanya, el seu pas pel Solsonès, i el CDR. El jutjat central d'instrucció número 6 ha obert el procediment després de rebre un ofici de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional per la detenció de 4 persones pels acusats de participar a l'atac que es perpetrava, com dèiem, contra els ciclistes. Els arrestats van quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge de la Guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se menys de 500 metres de les etapes ciclistes. Aquest so estrident que ara escoltaran és un simulacre que forma part del sistema d'avís de protecció civil. Es tracta d'un avís que ja s'ha pogut escoltar a les 10 del matí als dispositius mòbils que es trobaven al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. I a les 11, els que es trobaven a Barcelona. Alguns dels ciutadans que ja l'han rebut ho han viscut amb sorpresa i expectació.
Hem mirat el mòbil i bueno, ja havíem sentit el què passaria. I bueno, penso que està bé. Qualsevol urgència pues, que t'avisin està molt bé. Sí, sí, té un mòbil que potser és d'un altre, no té la d'allò que ha de tenir i, bueno, no li ha sonat, la veritat.
Que ha sonado la alarma del mòbil. Letras, no la he leído todas, pero nada más, le he dado aceptar y ya está. No lo sabíamos.
un so que a aquesta hora s'hauria de sentir a totes les persones que els trobin a la zona del Vallès Occidental. Per tant, els seus dispositius haurien d'emetre aquest so. D'aquí una hora, a la una del migdia, s'emetrà al Baix Llobregat i a l'Hospitalet. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha mostrat precisament sorprès sobre les crítiques que parlen d'una vulneració de la llibertat, com es va dir, sobre l'alerta d'emergències que va sonar a Madrid durant el temporal d'Anna. Són declaracions del conseller als micròfons de Ràdio Estel.
Que els poders públics, en particular els mecanismes de protecció civil, tinguin algun sistema per avisar els ciutadans que hi ha una fuita química, per exemple, doncs si això considera una vulneració de la llibertat, és que tenim un concepte de la llibertat bastant notablement diferent.
I ara els esports amb Anna Closa.
El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha fet unes declaracions sobre el petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, el màxim mandatari del club matalasser, en declaracions a la COPE, i afanyeix més foc al llenya al foc, i ha dit que no sap qui ha de demanar perdó aquí.
Pues mira, yo la verdad es que no lo sé, porque como no estoy ni en el cuerpo de Jennifer Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, pues la verdad es que no lo sé quién tiene que pedir perdón a quién. Pues si le tiene que pedir perdón Rubiales a Jenny, pues se lo tendrá que pedir. Si no se lo pide ahora, se lo pedirá dentro de poco, ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ser así, pero vamos, que es un tema que a mí personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello, porque no tengo nada que decir.
Com escoltàvem, Cerezo ha admès que es tracta d'un cas que no li treu el son i que si encara no li ha demanat perdó Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, ja ho farà en el seu moment.
Moltes gràcies, Anna. I abans de marxar, una notícia d'última hora. El Tribunal Suprem acaba de rebutjar els recursos contra els indults dels líders independentistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La secció cinquena de l'alt tribunal ha inadmès d'aquesta manera els recursos dels partits polítics de Vox i Ciutadans, els primers que han acabat la tramitació. Una notícia que ampliarem en els següents butlletins informatius. El Tribunal Suprem, com dèiem, acaba de rebutjar els recursos contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Més informació d'aquí una hora a la una del migdia.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio estrellada. Ràdio Estel. Lleida. 91.5. Track amb Bada Parellada.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Ai, quina il·lusió. Quina il·lusió.
És que és com tornar a casa, de veritat. És l'escola, però bona.
Oi que sí?
Sí.
Ada Parellada, molt bon dia.
Sí.
Et trobava molt a faltar.
Ho dius de debò?
Jo sí.
Bueno, això ho dius a tots, però...
No és veritat,
Però bueno,
escolta'm,
ho prendré de veres.
Ada Parellada, xef i propietària del restaurant Sempruniano,
sí.
El millor lloc de Barcelona, per què no dir-ho?
Home, perquè descomptat.
Si menja bé.
I tant, ho estimem molt, sí.
Sí, eh? Mm. De què ens parles avui?
És que he volgut començar amb molt bon humor i he volgut parlar, i us vull parlar, de què mengen els còmics, els personatges dels còmics.
M'agrada.
Perquè... És que pot semblar una secció com de broma, o fins i tot amb tocs de nostàlgia, allò que dius, bueno, ara aquesta treu el típic tema perquè tots ens entendrim. Però no va per aquí. Va per explicar que els còmics no són gens innocents. O sigui, és a dir, que els còmics influeixen molt a les persones, amb els lectors, i perquè és, normalment els còmics van adreçats a lectors joves que moltes vegades estan en període de formació, saps, i d'estructuració, i llavors, clar, són molt influenciables, no? I potser us ha passat per alt, perquè sovint no és el tema central, però els personatges, aquests personatges idolatrats dels còmics, mengen. I aquesta manera de menjar va penetrant entre els lectors. Val? A vegades és d'una manera subliminal. Tu no ho veus, perquè saps aquelles publicitats que tu estàs mirant una sèrie, de cop i volta en allà doncs surt un tio que beu un cacaolat, sí, diguéssim? Però el cacaolat ja ha fotut aquella a la pota, saps? O sigui,
clar.
Ja està. I tu no te n'adones perquè és molt ràpid o està dissimulat. I de seguida ja has embegut aquest cacaolat de la manera que els de cacaolat volen que em beguis el cacaolat. I no parlo de cacaolat perquè tingui cap interès, sinó perquè és el primer que m'ha sortit, eh? Però vull dir-te, això es diuen, això es diu subliminal, i amb paraules tècniques en diuen product placement.
Com han dit, això?
Product placement. O sigui, que posen un producte i tal. Doncs hi ha vegades que els còmics et foten product placement també i no te n'adones, vale? Però de cop i volta, tota una generació menja d'una determinada manera. I dius, i per què mengen així? Doncs patapam, perquè han estat influenciats per un mitjà que és del tot innocent, però que té molt poder d'infiltració, no? A vegades, els creadors no ho fan d'aquesta manera maquiavèlica, sinó els creadors de còmics, els guionistes, ho fan d'una manera inconscient, total, espontània. Altra vegada, respon a campanyes. Què vull dir campanyes? Doncs són campanyes d'influència, per exemple, governamentals, fins i tot. O sigui, hi ha governs que diuen, ostres, els nostres infants, els nostres joves, no mengen prou verdures. Tu fota-li verdures per allà al mig?
Sí.
No, de veritat. I la criatura, doncs, menjarà.
No, i això funciona, realment.
Sí, moltíssim. Jo tinc casos per tot, eh? Perquè avui el que farem és un menú degustació.
M'encanta.
Sí. Per la història del còmic, em sap greu, eh? De teca no n'hi haurà, però hi haurà... o sigui, els menús degustació que no hi pots ficar tots els aliments que tu voldries, i a vegades el tast és minúscul i dius, ostres, aquí m'ha quedat curt, no? Sí. Me'n menjaria una altra cullerada. Doncs en aquest recull que avui t'he preparat, doncs hi falten moltíssims còmics, per descomptat, i el tast a vegades és molt insuficient. Però som víctimes del rellotge. Tu m'has dit que a dos quarts em fas fora, ja m'he carregat 12 minuts perquè hi havia un butlletí, eh?
Exacte. Jo, informació prima, a la parellada.
Però jo he fet un treball d'investigació, he intentat mirar de no agafar només la meva generació com, saps? Sinó que, a vegades, perquè sovint pensem que lo nostre és l'únic, o lo nostre és lo de tothom, sinó que m'he esforçat i m'ho he currat moltíssim perquè tothom trobi els seus referents. I, per tant, comencem.
Som-hi.
No el reconeixes, oi?
Sí, home, i tant.
Per tu què és?
El què? Ada, que m'has de seguir el rotllo, home,
agafa,
que ja ens coneixem.
Agafa això, agafa. M'he cregut. Agafa això per les tomes falses.
Falses.
Això és divertidíssim. Va, Núria.
Escoltem-ho.
Bueno, és Mulan, reina.
Mulan, és veritat. Ho tenia a la punta de la llengua, m'estava a punt de sortir i just m'has tallat.
No vull parlar de Mulan. Vull parlar de coses exòtiques, vale?
Sí.
I Mulan m'ha servit perquè he pensat així, pillo els joves, vale? Vull parlar d'un còmic que tu no coneixeràs, i que la meva generació pràcticament tampoc, per edat no el coneixem, però és mític. Parlo de Corto Maltès. Tothom emocionat? No,
sí,
ningú.
Sí,
ningú
sí. A la peixera tothom està emocionadíssim.
És una de les novel·les gràfiques més artístiques i literàries mai escrites. Està traduïda a moltíssims idiomes i està adaptada a moltíssimes pel·lícules d'animació. Mm-hmm. Està escrita, la van escriure el 1967 per un venecià, diguem-ho, deixa-m'ho dir, Hugo Pratt, perquè això us heu de culturitzar una
I
mica,
tant,
nanos.
Que sí.
Esteu molt verds de cultura antiga, eh? El Corto Maltès, qui era? Era un mariner. De fet, no era un mariner, era un capità. Mm-hmm. Ui... molt enigmàtic i molt irònic, que va néixer a Malta, Corto Maltès, i a finals del segle XIX, representa que era Mira, fixa't, era fill d'un mariner de Cornualles i d'una gitana de Sevilla, carai, que a més era prostituta, ¿vale? De fet, la paraula corto, per tots aquells que us interessen aquestes coses, amb l'argot andalús significa mans ràpides. Per tant, ja t'està dient tot. Fixa't si era tal que era, a més, britànic. Vale. Què és? És un còmic de viatges, vale? Que hi passen mil aventures al voltant de tot el món. I és clar, com que és un còmic culte, és, vull dir, la gent, és un còmic per aprendre moltes coses, té moltíssimes referències històriques, superprecises i documentades, referències geogràfiques, clar, sí, coherents, sí. Vull dir, no és imaginatiu, està documentat. I, a més, el corto maltès està inspirat en Burt Lancaster, que dius, qui és? Bueno, doncs és un actor també de referència de la nostra... d'una generació prèvia, vale? Uh-huh. I què passa? Que cada viatge que fa, menja.
Home, clar.
Clar, i menja coses d'allà, dels països que visita, de països exòtics. I és la primera que ens parla del ceviche, ens parla del satay, del suriyaki japonès. Tot això t'has d'imaginar, 1970, aquí clar, estàvem en plena postguerra. Bueno, postguerra no estàvem, però vull dir que estàvem en postfranquisme, però estàvem amb molts pocs referents, ens arribaven coses, poques coses de fora, i viatjàvem poquet, i per tant tot viatjàvem a través del corto maltès, i menjàvem llet de coco.
Ah, però llet de coco, que a dia d'avui és famosa.
Clar, és que ara és natural, però has d'imaginar-te fulles de plàtan farcides de porc. Ui. I peus de dromedari amb vinagreta. Això no ens ha arribat, eh?
No
ens ha arribat.
Millor, no?
També estofat de ventre de camell, clar. Però, a més, ell era coses de veritat, clar, saps què et vull dir? No era que s'ho inventés. No, això existia, això es menjava en aquests països en aquella època. Continuem.
Home!
Home, ja ho sabeu
tots! Sí, home, Popeye!
Que diuen els americans, Popeye! Vam aprendre a dir. I jo, si et dic Popeye, tu dius...
Espinacs! Home, aquí sí, eh? I he arribat a la parellada.
Bueno, també t'ho he escrit, eh? Justin Case, que diuen els anglesos. Resulta que Popeye és més antic que corto maltès.
Però l'hem de dir Popeye?
No, jo ho dic, perquè tinc un punt d'esnobisme que no me'l coneixies. Perquè és del 1929, però ens ha arribat més, perquè ha estat a les nostres televisions durant molts anys i tal, i és més transversal, i ha tocat a més generacions perquè és més infantil, ¿vale? Bueno, la cosa del Popeye, perquè és que ho dic en castellà, i com que no sé com es diu en català, doncs Popeye...
Jo dic Popeye tota la vida.
Perquè prefereixo un anglès que en castellà, saps què puc dir? Llavors... doncs resulta que tu dius espinacs. Per què menja espinacs, Popeye? Resulta que hi havia moltes anèmies per carència de ferro i les autoritats sanitàries van aprofitar els dibuixos de Max Fleischner, perquè jo els vaig il·lustrant de coses, ¿vale? Que era l'autor de Popeye, van dir, agafarem aquest personatge i el farem servir com a reclam per popularitzar el consum d'espinacs. ¿Vale? Perquè van fer uns anàlisis en aquell moment... que atorgaven un índex de contingut de ferro als espinacs altíssims. Segur que et sona, que diuen... És que els espinacs tenen molt ferro, molt ferro. I amb això hem viscut molts anys. Però resulta que el 1981, que tu encara no havies nascut, però jo ja tenia... Ja havia fet la comunió, diguéssim.
A la parellada.
Es va publicar un estudi que Nanai de la Xina...
No m'ho puc creure. Ens han enganyat tota la vida.
No, fins al 81.
Ah, no, doncs a mi em van enganyar més tard, perquè
sí,
a mi em seguien dient que els espinacs...
Va quedar aquesta rèmora de que els espinacs tenien molt ferro.
Val.
Resulta que aquests anàlisis es van equivocar de posar la coma. Oh. I si van posar la coma, van posar que els espinacs tenien 0,1, per entendre'ns, no era 0,1, era 0,01, diguéssim. I aquí van tenir el gran desengany, d'acord? De fet, ho van descobrir el 1930, però què van dir? Ui, No ho diguem, perquè ara l'hem liada.
I és el guapo que ho soluciona.
No es va publicar fins al 1981, que tot un planeta havia estat enganyat tots aquests anys, però jo penso que és un engany que ens ha afavorit. Per tant, sí, no? Si el Popeye volia fer-se fort pel ferro dels espinacs, que feia aquest gest que ningú en veu, si es volia fer fort, s'hauria d'haver menjat la llauna.
Directament.
Eh que sí? Molt bé, els espinacs li donaven aquesta força per salvar a l'Olivia de les malifetes de Brutus.
Olé.
Posat aquí un pollastre, perquè si jo en tinc carpanta, tu dius...
Pollastre!
Pollastre!
Bravo!
Sí, bravo! No sabeu qui és Carpanta, però Carpanta ens va acompanyar a la meva generació durant tota la infància. Va ser el personatge de Josep Escobar, creat el 1947. Aquest personatge passava moltíssima gana. De fet, Carpanta significa gana violenta, vale? És així, vull dir, Carpanta significa gana violenta, i en realitat allò tan innocent, que era una persona que anava vestit amb xistera i amb frac, però que era un vagabund, era un sense sostre, era un miserable que anava disfressat, vestit així com elegantment, molt ronyós i tal, però així, aquesta persona que era tan innocent i que anava tot el dia mort de gana somiant amb pollastres, en realitat amagava una denúncia, era... Nosaltres hi havia diverses lectures. Una lectura era que una denúncia a l'Espanya de Franco, que no hi havia... No, o sigui, que hi havia una gana bestial, una crisi alimentària majúscula que va matar per inanició o per malalties derivades de la malnutrició a un mínim de 200.000 persones, segons uns estudis. I... En aquell context històric surt aquesta primera historieta, que en realitat no es va anomenar com Carpanta, sinó que es va anomenar 13 a taula, i es va publicar a Pulgarcito, que era una publicació molt coneguda. En aquesta historieta, que es diu 13 a taula, hi ha una baronesa. Aquesta baronesa convida a sopar els seus convidats, van uns convidats, i resulta que se n'adona que són 13. I, clar, això és molt mal estrogant-se. Llavors es posa molt nerviosa i ordena al seu majordom que ho arregli. En aquell precís moment, un indigent truca a la porta per demanar caritat. I què fa el majordom? Pilla l'indigent, li posa un frac i una xistera i la seu a la taula. Jo no sé si teniu la possibilitat de recuperar aquesta historieta. No us la desvetllaré, és molt divertida, perquè, clar, aquest indigent no té ni idea de modals, clar, i no sap menjar absolutament res, però al final, al final de la història és èpic, i a partir d'aquí neix Carpanta, aquest personatge, aquí ens està explicant la lluita de classes i aquest fons polític. Escobar era una persona molt implicada políticament. De fet, és claríssima la seva adhesió a la República durant la Guerra Civil. I, de fet, va estar a la presó. Va estar 2 anys a la Model. I res, ja tirem endavant, perquè... Tirem endavant, però només dir-te que, si podeu també rescatar una historieta que es diu O los embalses, perquè Franco tenia una associació d'idees, que era Franco i els pantans. El Franco tot el dia inaugurava pantans. Queda inaugurado este pantano, és una frase típica de l'època de Franco, i els que tenim aquesta edat com jo ho recordarem. Hi ha una historieta de Carpanta molt divertida, que es diu O los embalses, que resulta que hi ha un pantà que està molt buit. Llavors, ell té una idea que el contracten al Carpanta perquè faci alguna cosa, i ell que li demanen ajuda, i ell decideix agafar tota la seva colla de sense sostres i anar passant per davant d'ells un pollastre rostit. Vale? A tots els sense sostres els hi posa, tots els indigents els hi posa un tub a la boca. Quan va passant-los el pollastre rostit, aquests tenen tanta gana que se'ls fa la boca aigua i omplen el pantà.
Ai, per favor, quin gir dramàtic, tot plegat.
Era aquest l'estil de l'època. És aquest estil de l'època. Però tots vam connectar amb Carpanta perquè era el símbol de l'Espanya invisibilitzada per la dictadura, que no apareixia al nodo i era l'Espanya de la misèria. Serà ningú, perquè poca gent ha vist la pel·lícula, però molta, molta gent ha llegit els còmics. Estem parlant d'Astèrix i Obèlix, que em sembla que en català s'ha de dir Astèrix
i Obèlix.
Astèrix i Obèlix, si jo dic Obèlix, tu dius...
Senglar.
Home, l'Obèlix caçava senglars, era aquest personatge que era com una bota, caçava senglars i se'ls posava a l'esquena.
Com si agafés qualsevol cosa.
Saps? Era aquest tendre i entranyable resistent gal, de força incommesurable, perquè va caure de petit, va caure la marmita de poció màgica del druida Panoràmix, i ha tingut força tota la vida, val? I va desesperat per menjar senglar rostit. Sempre té molta gana i va desesperat. Aquí no hi ha segones lectures. És a dir, jo no he sabut veure cap altra interpretació. Altra que és una estratagema per reforçar aquest personatge. Però hi ha qui actualment hi ha trobat una segona lectura. Vale? El curs passat, el març del 2023, un periodista va publicar un tuit que deia: l'editorial que publica Astèrix i Obèlix en anglès retocarà els àlbums per ocultar els senglars rostits i escenes de caça, símbols de maltractament animal.
Ah, no.
Això va encendre les xarxes d'una manera bèstia. Va provocar un enrenou bestial i aquest periodista va sortir ràpidament a desmentir-ho, dient que era una broma.
Ah, era una broma, al final.
Sí, que era una broma, però va haver de sortir corrents a dir-ho. Bueno, és igual. Això...
a veure si algú ens pot entrar una aigüeta per la de parellada, sisplau.
Jo tinc una cantimplora, un plat... No, una cantimplora.
Una cantimplora. A la bicicleta. Que és veritat que la parellada mai vol gastar plàstic. si no, escolta, portem un platet de senglar. A veure si es passa. Mira la cantimplora. Gràcies, Andreu. Gràcies.
Ai, què m'ha passat ara?
Veu, tranquil·la, perquè encara podem esperar per parlar d'altres còmics.
No.
Tant parlar de senglar t'ennuegues, i és que és evident.
Bueno, la qüestió és que...
Aviam, escoltem una miqueta de música i deixem recuperada per allà.
Posa l'Obelix.
Tenim recuperada de parellada. Bueno, a mitges.
Jo diria que l'Obelix l'hem de promoure. Aquest hem de promoure, perquè tal com tenim els boscos i els camps, convé aquesta promoció del senglar. Ens interessa molt.
Ja la tenim recuperada.
A veure,
què més?
Ara us vull parlar d'un còmic que no coneixerà ningú, de cap oient, ni tu ni ningú.
Val.
Però que jo vull reivindicar, perquè em sembla meravellosa la història. Vale? Us vull parlar d'un il·lustrador català que va morir el 2019, que es diu Jordi Longarón, que era l'il·lustrador de les famoses Hazañas Bèl·liques. Vale? I als anys 70 va ser requerit per el Chicago Tribune News Syndicate, és a dir, als Estats Units. És que t'has de situar l'any 1969. És que és bestial que això passi. O sigui, estava en un moment que no hi havia internet, que no hi havia no sé què, i que un diari, no un diari, un sindicat de diaris que tenia 50 capçaleres, 50 diaris, que publicava de costa a costa dels Estats Units, va demanar els dibuixos d'un català que li fes una tira còmica diària d'un personatge avançat al seu temps, que és la Friday Foster. Posa'm la cançó.
Xula, aquesta cançó.
La deixarem de fons, vale? De fons. La Friday Foster era un personatge. Un personatge... Imagina't, als anys 70, vale? Als Estats Units, negra, o sigui, era afroamericana, era dona, empoderada, no tenia parella i tenia tants amics amants com volia.
Val.
Val? El seu gust.
Me'n faig una idea.
Això va ser una revolució tant per al nord com per al sud d'Estats Units. I això, aquesta tira la dibuixava Jordi Longarón des de Barcelona cada dia. I l'enviava per correu postal.
Per correu postal?
Clar, enviava una carta. Increïble. Amb un segell i l'enviava a Chicago. És que ho trobo increïble.
Sí, sí, ho és, ho és.
Què passava? Que moltes d'aquestes tires no arribaven mai. Els correus no anaven bé, no arribaven tard o mai. Allà hi havia un equip... Allà hi havia un equip de dibuixants que, si no arribava la tira a temps, li dibuixava la tira. Què passa? Per què s'ho complicaven tant si allà hi havia un equip de dibuixants que podien dibuixar la Friday Foster? Per què ho feien? Doncs perquè Barcelona era una cantera de dibuixants amb molt, molt prestigi i llavors eren requerits... O sigui, tenien tant prestigi que preferien que preferien que els dibuixessin aquí amb totes les incomoditats que suposava i allà tenia una gent preparada per si no arribava la tira poguessin replicar-ho. És espectacular.
Sí, sí, sí.
Per això el vull reivindicar. Val? El seu fill, que jo el conec i per això ho parlo amb tanta seguretat, el podeu entrevistar quan vulguis perquè és... l'hereu d'aquest, de tota l'obra de Jordi Longarón, que és molt extensa i us ho recomano moltíssim. Deixa'm parlar un moment de Friday Foster i què va passar. Friday Foster, com que era publicada en blanc i negre, els del sud no se'n van adonar que era afroamericana.
Val.
Però quan va passar a ser de color i van veure el color, van censurar la tira. Els del sud, que eren esclavistes, van dir que no volien tenir una heroïna negra. Els del nord van censurar la vida dissipada de la Friday Foster, que era, ja et dic, lliure, no estava planxant, no estava cuinant a casa, i era absolutament liberal, ¿vale? Per tant, davant d'aquesta censura del nord i del sud, el Chicago Tribune no va poder aguantar la davallada el boicot, la davallada de vendes, i va... clausurar la Friday Foster. Però!
Atents i atentes.
A l'any 75 es va fer una pel·lícula de Friday Foster, que és la música que us hem posat, i l'any... I Quentin Tarantino la va reivindicar...
Clar que sí.
La va reivindicar.
Clar que sí, no era per menys, no era per menys.
I ara ens n'anem un moment... No tenim temps, oi? No tenim temps, perquè tinc molt de tema.
Tenim 4 minutets i jo crec que podem parlar, sisplau.
Vale. Jo m'agradaria molt parlar dels que no mengen un aliment.
Val.
Els que no mengen. Els que no mengen han creat un univers, saps? Han creat un univers han creat una tribu que s'enforteixen. Són aquells que odien un aliment i, per tant, molta gent s'ha escudat amb aquest aliment.
A mi me'n ve més d'un al cap, eh?
Per exemple... Si jo dic Mafalda, tu dius...
Sopa!
Sopa! Doncs sí, hi ha molta gent que diu, escolta'm, si no li agrada la sopa a Mafalda, a mi tampoc.
Sí, jo no també puc entendre, confessar, però...
No, ho entenc. No m'agrada la sopa i punto, no? A mi m'encanta Mafalda, genial, perquè entre altres coses té diverses capes de lectura que totes tenen un missatge i una càrrega política, però qui no les entén, qui no sap veure aquesta lectura, depenent de la formació, la procedència o l'edat, doncs la llegeixes d'una manera o una altra i sempre t'ho passes bé. La sopa era, per mi, un tema transcendent. O sigui, que a la Mafalda no li agradés la sopa... doncs mira, em pensava que era part del seu personatge, que l'ajudava a crear moltes tires i tal. Però vaig escoltar aquí, no, una entrevista que no he sabut trobar, vale? La vaig escoltar, que deia que la sopa no era només la sopa, sinó que era una al·legoria als règims militars que van haver d'empassar en el Consud. Quan dic el Consud, em refereixo a Amèrica del Sud, no? O sigui... ells havien d'empassar-se aquests règims militars i era com cada vegada que tu vegis la sopa a Mafalda, ella està parlant de tot allò que s'ha hagut de tragar sense poder-se queixar, no? Perquè com que era dictadures, règims militars, etc. Per tant, era un símbol de militarisme i d'imposició política. Aquest plat té un significat. La guerra, la gana i l'escassetat de productes. Perquè és veritat, quan menges sopa, moltes vegades, és perquè no tens
això és veritat.
Res més. I un altre dia, si un cas, parlarem...
Ens hem quedat, no tenim temps.
De
lo
teu.
Ens hem quedat sense el millor.
Arribàvem a Xin Chan, però no tenim temps.
Fem un avançament. Escoltem 10 segons del que ens hem, que no hem tingut temps de parlar i en parlem un dia, sisplau.
Tens ganes de que parli de lo teu, no?
Sí. 1, 2, 3... Home, Xin Chan.
Parlarem un dia del pebrot i de Xin Chan. Vaya cosa que no havia vist en ma vida, ostres, tu. M'he quedat al·lucinada del Xin Chan.
Sí, sí, el Xin Chan té hores i hores de debat.
No, exacte.
Amb la parellada xef i propietari del restaurant Semproniana, moltíssimes gràcies. Ens retrobem en 2 setmanes.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes, a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 8 minuts que passen de 2:15 del migdia i ara mateix tornem a obrir les portes de par en par, que es ventili una mica l'estudi de Ràdio Estel. Obrim les portes de Viure en Salut, perquè és un espai fresc, és un espai que té allò, ens ajuda a refrescar-nos a mitjan del matí. Un espai que continua als matins i ara forma part de la caravana, el moment en què Núria Ros surt de l'estudi per respirar una mica, conductora, alma mater aquests dies del programa, s'agafa uns minuts, doncs allò, per descansar, per reservar una mica la veu enmig de les seves 6 hores de ràdio maratonianes. Per tant, com cada dia, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai. Soc Rafa Sanahuja, un plaer acompanyar-vos i portar-vos de la mà per el món de Marnis, per tractar de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels nostres amics, dels productes naturals preventius de Marnis. La Núria ja ha marxat una estona i ara mateix torna el nostre doctor, ara de seguida el saludem, el doctor de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, tot i que no necessita cap presentació, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que aquest espai, aquesta estona de ràdio, Viure en Salut, inserida dins de la caravana, és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho recordem ara mateix.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important, l'espai aquesta estona de ràdio, Viure en Salut, és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, com acabem d'escoltar, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre número de WhatsApp, recordem-lo, és el 663 99 30 62, 663 99 30 62. Escolteu, val la pena dir-lo una mica més, mica en mica, lentament. El José em diu, sí, ja fas bé, perquè a lo millor no tenies un bolígraf a mà. Ara ja el pots agafar, mira, el José està prenent nota. José, agafa, pren nota, 663 99 30 62. Aquest és per enviar notes de veu o notes escrites al WhatsApp. Podeu enviar també un correu. Estàs en la via de contacte amb més exitosa, la veritat. Esteu aprofitant molt el nostre correu, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens podeu exposar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ara, mira, la nostra recepta diària és una mica, una estoneta, un poquito de eso que tú tienes, del doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, completando la semana paso a paso. Aquí en Cataluña decimos mica en mica somple la pica, que es poco a poco se llena un poco el cubo, podríamos decir, ¿no? Podríamos decirlo así. Y vamos haciendo radio, haciendo guiones. La verdad es que bastante bien. Con un puntito de cansancio, no se lo voy a negar, doctor Valverde, pero bueno, eso ya también es normal, ¿no? Fruto de la actividad y la acumulación de estos días. ¿Usted cómo está?
Yo bien, además ya sabes que siendo jueves hay que venirse arriba porque ya tenemos la semana, la tenemos casi en el centro.
Exacto. Aquí hay diferentes teorías en la casa respecto a cómo vivir la evolución de la semana. Los lunes y los martes son días complicados, miércoles empiezas a ver la luz y el jueves pues sí, es una sensación de bajada totalmente. Sí. Bueno, doctor, no sé si lo sabe, imagino que sí, pero tenemos a Joan Trías en casa con un problema en la voz. Le cuesta un poquito que le salga la voz. Se ve que es algún tipo de virus que le ha cogido el conductor del resto del programa. Y mire, pues ya de entrada, de su parte, le voy a volver a trasladar, a ver qué podemos hacer. Porque en esta época del año, pues, y en general, la gente que utilizamos mucho la voz para trabajar, pues siempre está bien a lo mejor prevenir de alguna manera. ¿Qué podemos hacer para que nuestra voz se sostenga y no se nos caiga, doctor?
Bueno, de entrada decirle que se recupere lo antes posible, porque la ha atacado justo donde más le duele, que a su instrumento de trabajo.
Exacto.
Prácticamente. Entonces, bueno, volverle a recordar, igual que a él, a todos los oyentes que estén escuchando, ese spray incorpora una serie de sustancias. La principal quizás sea el erísimo, que es una planta que se llamaba la planta de los cantores, por el efecto tan bueno que tenía sobre la mucosa y el edema de las cuerdas vocales.
Sí.
La cuerda vocal es un órgano que su sonido lo produce cuando tú exhalas el aire y lo hace vibrar. Produce sonido y luego tú con la boca modulas ese sonido para hacer las palabras, ¿no? Es un mecanismo de nuestro lenguaje. Entonces, cuando esa cuerda vocal está inflamada, está edematosa, pues no vibra lo suficientemente para producir sonido, y eso hace que tú tengas afonía o disfonía, ya depende de lo afectada que esté.
Vale.
Esta planta, el erísimo, lo que hace es que va a bajar específicamente esa inflamación y ese edema, va a ayudar a que vaya más rápidamente, ¿vale?
Perfecto.
Que utilice este complemento alimenticio que se llama propoltos.
Propoltos.
Es un spray, tiene un aplicador. Bajo mi punto de vista, un poquito corto.
Sí.
Abrimos bien la boca.
Lo comentábamos el otro día, es cierto.
Lo introducimos lo más próximo a la garganta. Nos podemos dar tres o cuatro pulverizaciones.
Sí.
Y repetir esto tres o cuatro veces al día.
Uh-huh.
Y en el caso de nuestro compañero, yo voy un poquito más allá.
A ver.
Si es un problema vírico, vamos a ayudarle con esos virus, ¿no te parece?
Claro, por supuesto.
Yo le recomendaría a él, de forma específica, ¿vale?, una gama que tiene Marnis, específica de que suelen ser de hongos, ¿vale? Uh-huh. En su caso, yo le recomendaría que tomara el Reishi Bio.
Reishi Bio.
Reishi Bio, ¿vale? Uh-huh. Solo tiene que tomar una cápsula al día, preferentemente en ayunas. Quiere ser por la mañana antes del desayuno. Reishi Bio.
Fantástico. Pues esta es la fórmula que nos ofrece el doctor Valverde, en este caso, bueno, personalizada para Joan Trias.
Correcto.
Y su momento de salud delicado con la garganta y con la voz. Se la vamos a recordar, nos está escuchando, porque él, aunque esté en casa haciendo bondad y calladito y allí reposando, intentando recuperarse, nos escucha. Por lo tanto, Trias, que sé que me estás escuchando, Propoltos, un spray, te puedes dar 3 o 4 flitadas aquí para que eso te va a ayudar mucho. Y luego, de cara un poquito, si es ese virus, pues una cápsula de Reishi Bio, en ayunas, preferentemente en ayunas. Es decir, muy pronto, cuando tú te levantes, que seguro que madrugas mucho, Trias, pues ya te la puedes tomar. Reishi Bio. Y evidentemente para cualquiera de nuestros oyentes. Recordem, justament a nostres oients, que aquests productes que ens recomana el doctor Jacinto els poden comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Evidentment, també podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis. Podeu escriure Marnis al buscador, de seguida la trobareu. Allí tenen catalogats tots els seus productes, però sobretot, és que són productes que trobareu al vostre barri, a la vostra farmàcia, per a farmàcia de confiança, també a Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Va, que tinc aquí una selecció de consultes que ens van arribant. Jo vaig fent selecció per fer 3 o 4, més o menys, al dia. Y así anem donant resposta als nostres oients. Doctor, vamos con la primera. Dice, buenos días, soy David del Hospitalet de Llobregat. Tiene 38 años, nos lo especifica en otro momento del correo, pero yo se lo digo por si le ayuda un poquito con su recomendación. Él dice, he estado experimentando dolores musculares, especialmente en la espalda y los hombros, después de largas jornadas de trabajo. Me preguntaba si hay algún producto natural como ungüentos o aceites que pueda usar para aliviar estos dolores. Además, practico deportes regularmente, por lo que necesitaría una solución que no interfiera demasiado en mi entrenamiento. Estos datos, además, pues bueno, siempre agradecemos un poco saberlos, pero aquí el problema principal, bueno, es esta carga muscular, este dolor muscular que David del Hospitalet de Llobregat nos cuenta que tiene, sobre todo en espalda y en los hombros, que es un mal muy común. El otro día lo hablábamos con el equipo, que los esfuerzos sostenidos, ¿no?, o las pequeñas tensiones, es que muchas veces se nos ponen en esta parte del cuerpo, en hombros y en espalda, ¿no?
Sí, porque donde más, luego además, aparte del ejercicio físico, cuando estás trabajando con las malas posturas que adoptas,
¿eh? Ay, sí.
Con el ordenador, el teclado, etcétera, etcétera, pues terminan sobrecargando muchísimo esa zona.
Claro.
Bueno, yo le voy a recomendar un aceite.
Hombre, un aceite, muy bien.
Mente, un aceite calmante,
sí,
que lo puedo utilizar en cualquier parte del cuerpo que tenga el dolor,
vale,
que aporta la caléndula. Mira qué bonito nombre, ¿eh?
Ah, me encanta, la caléndula.
Aceite calmante de caléndula.
Sí. ¿Mm?
Eso para las zonas esas de musculares que están doloridas, pues que se dé un masajito o le den un masajito.
Hombre, siempre es mejor que te lo den. Siempre es... si se puede elegir, que a veces no hay opción de elegir, doctor.
Ya, bueno, claro.
Pero si se puede elegir, pues alguien de confianza le dé el masajito, evidentemente.
El masajito con el aceite calmante de caléndula.
Eso es.
Y bueno, yo se me ocurre para fortalecer un poquito esa zona muscular que tiene él tan...
Sí, la tiene cargada, un poquito dolorida. Eso.
Que trabaja tanto con esa zona muscular, ¿vale? Vamos a ver si le damos un refuerzo muscular.
A ver.
¿Te parece?
Hombre,
me va a venir bien.
Súper a favor.
Se llama, hombre, claro, que se llama, fíjate el nombre, RX Muscle, en inglés Force, Muscle Force, ¿vale?
Vale.
Máximo desarrollo y fuerza muscular, ¿qué te parece?
Bueno, yo solamente, doctor, solamente leyendo el nombre, yo creo que mis músculos se han reactivado.
Exactamente. ¿Eh? RX Muscle
Force. Muscle Force. RX Muscle Force para reforzar un poquito estos músculos que puedan estar un poquito más fuertes. Y el aceite calmante de caléndula. ¿Le gustan? ¿Usted conoce a Leluti, eh? ¿Sabe quiénes son Leluti, eh?
Sí, claro que conozco a Leluti.
Fantástico. Entonces seremos amigos, doctor. Porque si usted, yo siempre pregunto, ¿conoces a Les Luthiers y a Frazier? Y digo, si la gente conoce a Les Luthiers y a Frazier, pueden ser amigos míos. Lo digo porque justamente la caléndula, que es un nombre muy sonoro, muy bonito, ellos lo utilizan en uno de sus números, que es fantástico como cualquiera. Mira, aparte de recomendar salud natural, productos de Marnis, prevención, también recomendamos el buen humor que nos brindaban y nos siguen brindando Les Luthiers, que son maravillosos. Bueno, pues tenemos esta primera recomendación.
Sí, sí, Rafa. ¿Eh? ¿Cuál es la terapia más natural para encontrarte mejor? La risoterapia.
Hombre.
Más barata, más sana.
Y esto que le comentaba, Frazier y Les Luthiers son risoterapia asegurada. Son fantásticos y maravillosos. Bueno, pues tenemos esta primera recomendación. No solamente para David del Hospital de Llobregat, que nos enviaba este correo, sino para cualquier persona, ¿eh?, que tenga a lo mejor una carga muscular, unos pequeños dolores, pues le puede ir muy bien este aceite calmante de caléndula y el producto que también nos ha recomendado el doctor de Marnis, RX Muscle Force, pues si tienen que pedirlo de manera fonética en su farmacia, para farmacia o herbolario. Vamos con otro correo, tenemos tiempo para contestar con calma. En este caso es una chica, una señora, es Rosa de Mataró. Dice, en los últimos tiempos he notado dificultades para concentrarme en el trabajo y en las tareas diarias. Mire, dificultades de concentración. Esto también es una cosa que puede ir surgiendo. Dice ella, esto está afectando mi productividad y me preocupa. Claro, lógicamente, porque todo se convierte en un esfuerzo, ¿no? Si no te puedes concentrar un poco. Me gustaría saber si existen suplementos naturales que puedan ayudar a mejorar mi concentración y enfoque. También soy vegetariana, así que cualquier recomendación debe estar un poco en línea con mi dieta. Aquí también tenemos una puntualización que es interesante. Problemas de concentración, doctor. No sé si Marnis tiene alguna cosita que le pueda ayudar, aparte de sus consejos generales.
Bueno, hay un complemento alimenticio. Hombre, para los consejos generales yo creo que si te falta concentración,
¿sí?,
procura estar en un sitio que te sea agradable de estar y que haya poco ruido, ¿vale? Porque eso también te puede entretener. No siempre se puede conseguir, ¿eh?
Uh-huh.
Gente que se concentra mejor de noche que de día porque la casa está más en silencio, hay menos ruido ambiental.
Uh-huh.
Hay gente que se concentra a lo mejor de inicio metiéndose en un sitio pequeño como puede ser el baño. Yo he visto a lo largo de vida de todo, ¿no?
Claro.
Bueno, siempre tienes que ser en una silla cómoda, una mesa cómoda y en un sitio donde habitualmente haya pocas cosas que te puedan entretener.
Uh-huh.
Y luego le voy a recomendar una cosa, un complemento alimenticio de Marnis.
Venga.
Que lleva complejo vitamínico B, fundamental, colina, fosfatidilserina, que es muy importante también para mejorar la memoria, el cromo, el selenio y una serie de vitaminas. En un nombre que te va a encantar.
Uy, a ver, ya estoy.
Suena a película.
Estoy expectante. A ver.
Suena. Toma Memory Plus.
Memory Plus. Sí. suena un poco a película de ciencia ficción.
Exactamente.
Memory Report, ¿no? Era aquella de Steven Spielberg y Tom Cruise.
Sí, sí, sí.
Pues, pero esta es Memory Plus.
Memory Plus, vale. Correcto. Vienen viales, hay que tomar solo un vial diario. En ayunas y
vale.
Solo diluido, bueno, pues todo el tiempo que necesites, ¿no? Memory Plus.
Perfecto, pues esta recomendación para Rosa de Mataró, que nos comenta que está teniendo estos problemas de concentración, especialmente en el trabajo. Mire, a mí me llama. Al final, yo es que cada cosa que usted me cuenta lo llevo un poco a mi terreno. Y es que es verdad, aquí en la redacción de Radio Estel, especialmente las mañanas, yo creo que las tardes son un poco más tranquilas. Pero claro, hay un movimiento allí de gente que estás intentando escribir un guión, ¿sabes? Y cuesta un poco porque los sonidos, la gente entra, sale, comenta, sube, baja. Entonces, que no me apunte yo aquí al Memory Plus un poquito para ver si todas estas interferencias de la redacción pues son un poquito, se quedan un poquito más, más suavizadas. Venga, pues tenemos tiempo para un tercer correo. Doctor, dice, soy Jordi de Girona. Últimamente he estado experimentando molestias en las articulaciones, especialmente en las rodillas, ¿eh? Habla especialmente de las rodillas. Uh-huh. Una cierta rigidez y dolor al moverme. Entonces también nos pregunta si le puede recomendar algo. Además, bueno, claro, esto es interesante. Dice que es corredor aficionado, por lo que es importante encontrar una solución que no afecte su capacidad de entrenar. Claro, esto seguramente los runners, ¿no? Los corredores de toda la vida, sí. Pues llega un punto que si ya fuerzan un poquito la máquina, estas dolencias pueden ser habituales, imagino.
Sí, claro, porque cualquier deporte donde tú tengas, como si dijéramos, sobreesfuerzo sobre las rodillas, sí. Sea la carrera, el salto, cualquier deporte que sea en ese sentido que practiques, sobre todo tus rodillas son las primeras que van a sufrir, ¿no?
Claro.
Y más si eres runner de asfalto, porque si eres runner de tierra, algo te amortigua la tierra, pero el asfalto uh-huh. es durísimo, ¿no? Sí, yo le iba a recomendar un complemento alimenticio un poco específico para este tipo de...
Adelante.
Que utiliza la vitamina C, la vitamina B6 y el cartílago de tiburón, y que se llama Cartimar Plus.
Cartimar Plus.
Correcto.
Teníamos Memory Plus y ahora tenemos Cartimar Plus.
Cartimar Plus. De entrada yo le recomendaría que tomara dos cápsulas en desayuno, comida y cena. Uh-huh. Cuando haya mejorado y reforzado esas articulaciones, sí. Que baje ya a una cápsula en desayuno, comida y cena. Cartimar Plus.
Perfecto. Pues esta es la recomendación para Jordi de Girona. Evidentemente no hace falta decir que cualquier oyente, cualquier persona que nos esté escuchando, que se pueda sentir identificada con estas pequeñas dolencias que son muy habituales, cada uno según su estilo de vida, su particularidad, sus costumbres, ¿no? Este oyente, por ejemplo, pues es corredor aficionado y es normal que le salga pues estas pequeñas dolencias en las articulaciones. Pero esta es la gracia del espacio, doctor, que desde los casos concretos seguramente llegamos a muchas personas que les puede interesar pues sus recomendaciones. En este caso, Cartimar Plus, ¿eh? El tema es este. Bueno, entonces, ya recordem que els productes, un cop més, és molt interessant, que ens recomana el doctor. Els podeu trobar i comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Evidentment, també tenen una completíssima pàgina web per recórrer, per investigar, per mirar com són els seus productes, però jo us recomano que quan aneu a comprar ho feu de proximitat, eh? Pel vostre barri, la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, ha llegado el jueves, ha llegado el final del espacio, por lo tanto es momento de desearle buen viernes y buen fin de semana y que nos reencontramos el lunes para seguir explorando el universo Marnis y atendiendo a nuestros oyentes.
Me parece estupendo. Pásalo bien y descansa.
Venga, pues muchas gracias e igualmente, doctor, que vaya muy bien.
Igualmente.
Y venga. Ai, 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 ai. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, falten dos minuts i mig, ja estem farcits de consells per portar millor la nostra salut, la vostra salut, la salut de Joan Trias, la salut de tothom. Ara de seguida arriba en re el recull informatiu en les darreres hores. Estan passant coses aquest matí, coses que afecten a la política catalana. Us estem informant en directe aquí a Ràdio Estel. En el butlletí escoltarem a la Julve i a la Closa, que ens parlarà d'esports. I després torna Núria a l'estudi Núria Ros, i parlarem de videojocs, en aquest cas amb Rafa Laguna. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.